La setmana passada es va commemorar el Dia Internacional de l'Alzheimer i avui hem volgut convidar el doctor Ernest Balaguer. Ell és neuròleg i director d'investigació de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Doctor, molt bon dia.
Bon dia.
Una malaltia que afecta a molts ciutadans de casa nostra i que cada cop doncs, es van també fent investigacions que ajuden una mica a suposo que a diagnosticar-la abans i també a fer doncs, un tractament millor, no?
Així és, sí.
Una malaltia molt dura.
És molt impactant tant per la devastació que pot arribar a provocar en el pacient com sobretot en les seves famílies pel grau de dependència que sovint la malaltia provoca.
Mm-hmm. Quines són les darreres investigacions que estan portant a terme o avenços en relació a l'Alzheimer?
Bàsicament hi ha dues línies. Una línia intentaria millorar els símptomes, trobar medicaments que puguin millorar la memòria, millorar l'atenció, millorar la retenció, sense anar, diguéssim, a la clau, al fons del problema. I una segona línia, evidentment molt més interessant, però complementària amb la primera, és intentar trobar les causes i anar a fer un tractament que pugui curar, diguéssim, la malaltia.
O sigui, que en un futur crec que fins i tot es podrà arribar a curar Alzheimer.
Clar, quan diem curar, els metges no estem parlant d'una curació sense una base científica. Si diem que l'Alzheimer és degut a un problema concret, i això seria la hipòtesi, i es fa un tractament i resol aquell problema concret, es diu que es podria curar la malaltia perquè s'hauria demostrat que resolguent el problema es resol la conseqüència. Fonamentalment, se sap des de fa molts anys que hi ha una proteïna en el cervell dels pacients que se'n diu amiloide, també hi ha d'altres, però, i la hipòtesi amiloide vindria a dir que si tens aquesta proteïna tindràs la malaltia i avui en dia s'estan investigant molts fàrmacs que intenten
endarrerir,
netejar aquesta proteïna i per tant podríem dir curar, evitar modificar el curs de la malaltia que en comptes d'anar diguéssim empitjorant progressivament com és lo característic això es pugui enlentir. Però lo curiós és que moltes investigacions han demostrat que aquesta proteïna amiloide que podem veure mitjançant proves es redueix i fins i tot pot desaparèixer amb els tractaments. És a dir, que tenim tractaments que són eficaços per netejar el cervell, diguem així, però no tan eficaços per curar els símptomes. I aquí sempre hi ha el problema principal que és l'endarreriment en el diagnòstic. És a dir, clar, ens passem anys dient que aquell símptoma no té importància, que això també em passa a mi, que això és típic de la gent gran, i quan ens adonem de que realment no és excessiu, sovint es fa tard per aquestes línies d'investigació que requereixen, com es pot entendre, pacients molt en una etapa molt inicial. No? Tan inicial que a vegades el pacient o la família discrepa del diagnòstic perquè tenim la idea de que l'Alzheimer és demència, i és un error. L'Alzheimer és una malaltia que quan comença no és demència.
I, com, encara i quines no són les primeres mostres d'Alzheimer? Perquè si hi ha oients que les puguin patir també puguin...
Sí, característicament, i això ho sap tothom, és la pèrdua de memòria. La pèrdua de memòria recent, de fets ocorreguts a les darreres hores, als darrers dies, amb una sèrie de particularitats, per exemple, una afectació de lo que en diuen la memòria episòdica, vares fer algo, vares anar a una festa, vares fer alguna activitat aparentment rellevant i aquell episodi ha desaparegut de la teva memòria recent. La dificultat per trobar paraules, això tan freqüent de no recordar el nom d'un artista, el nom d'una pel·lícula, doncs això va avançant i realment pots no recordar noms comuns d'objectes o fins i tot dir un nom diferent inventat a algú tan evident com una cullera o una finestra que puguis dir una paraula absolutament diferent. I ràpidament ve el problema d'orientació. Comences a tenir problemes d'orientació en l'espai, dificultats per ubicar-te, sobretot en llocs que no són massa habituals, o llocs que ho són, però que hi ha hagut un canvi de rutina, t'han canviat un moble de puesto, una porta d'entrada és diferent, o un fill et cuida i et porta a casa seva i et trobes en un ambient diferent, i en aquests casos aquestes petites alteracions es fan manifestes. Però tot això va lentament progressant. Aquesta és la característica. Mm-hmm. És a dir, no pot ser, tenint Alzheimer, que ara estiguis regular i que d'aquí 3 mesos estiguis bé. La neurologia diria que el diagnòstic va ser incorrecte. El diagnòstic, curiosament, d'aquesta malaltia tan important, implica, obliga l'empitjorament del pacient.
Uh-huh. En quina edat pot començar a sortir els primers símptomes de l'Alzheimer?
És molt característic dir que a partir dels 65 anys es dispara la prevalença de la malaltia. Tenim pacients d'edats inferiors a 50 anys, però són casos, podríem dir, anecdòtics, a vegades amb components hereditaris que són molt particulars, però en general és una malaltia, com tothom sap, lligada a l'envelliment de la població. Uh-huh. I com que al nostre país tenim una de les poblacions més envellides del món, realment estem arribant a edats promitges de 90 i pico d'anys, doncs aquí sí que es dispara moltíssim i s'arriba a dir que un 20 o un 25% dels pacients de més de 90 anys tenen la malaltia.
Mm-hmm. Com dèiem, el doctor Ernest Balaguer és neuròleg i director d'investigació de l'Hospital Universitari General de Catalunya, un hospital que és referent a Espanya en reclutament d'assajos de malalties neurològiques. Quins assajos estan fent avui en dia a l'hospital?
Pues bàsicament podríem dir que estem fent tots els que s'estan fent en el nostre entorn, en el nostre país, per intentar, fem molts, però per intentar classificar-los diríem que estem fent estudis amb noves molècules que pretenen millorar els símptomes, com hem dit, l'Alzheimer, la falta de memòria, la irritabilitat, al·lucinacions, deliris, si és que estan presents. Això seria una línia, un tractament per un símptoma, però el que és més interessant per nosaltres són tractaments que pretenen anar a l'arrel del problema, i en aquest cas hi hauria la hipòtesi que se'n diu amiloide, basada en la presència d'aquesta proteïna. També hi ha una altra hipòtesi basada en una altra proteïna que es diu tau, i nosaltres estem fent medicaments anti-amiloide i medicaments anti-tau amb la finalitat d'intentar revertir o endarrerir el procés de la malaltia. I per últim, sempre hi ha un apartat d'altres, no? Altres, on estem avaluant, per exemple, ara un assaig curiós que relacionaria infecció dental amb malaltia d'Alzheimer. Bé, és algo que sorprèn, però hi ha una sèrie de dades científiques que demostren que substàncies d'un germe que tenim a la boca quan hi ha una infecció, no el mateix germe, sinó una substància d'aquest germe, es troba freqüentment en pacients que tenen la malaltia. I estem fent un estudi on mm-hmm. necessitem dentistes que ens agafin una mostra de placa dental i que anem seguint amb un tractament contra aquest germen i contra aquesta substància, doncs l'evolució dels pacients. És un estudi promogut per la Universitat de Stanford, per una spin-off, una iniciativa universitària, vull dir que té la seva base plenament científica. El que no sabem és el resultat d'això. Són els primers estudis, els primers nivells d'investigació, i encara és molt d'hora. Però és interessant dir que hi ha coses diferents.
S'haurà d'anar investigant. Quin és el futur de la malaltia? Em refereixo a l'hora d'investigar, a l'hora del tractament. Com veuen els futurs i els propers passos a seguir?
Bueno, jo crec que hi ha gent que és optimista amb això. Molts dels estudis que hem fet amb Alzheimer, per no dir tots, han sigut negatius. És a dir, i això faria que quedis decebut. A diferència d'altres malalties, com per exemple el Parkinson, on sovint trobem medicaments que milloren, no? I no és algo excepcional. Aquí s'ha de dir que fa 20 anys no teníem cap tractament, no hi havia res. Uh-huh. I fa 10, bueno, ja van passant els anys, fa més de 10 anys, varen començar a sortir els primers medicaments amb un efecte simptomàtic per la manca de memòria, amb poca efectivitat clínica, però jo diria que els últims 10 anys s'ha produït una explosió de noves iniciatives, de noves línies d'investigació, i s'ha de dir que algunes d'elles han estat positives amb assajos que diem de fase 2, assajos més inicials amb pocs pacients, i hi ha estudis que han demostrat eficàcia tant sobre aquesta proteïna que en diem amiloide com sobre els símptomes dels pacients. I curiosament, un dels estudis de fase 2 que dona resultats positius, el tenim aquí a casa nostra, el laboratori Grifols ha patrocinat una iniciativa molt, molt interessant amb una mena de plasmaferesi, de neteja de la sang, netejant-te la teva sang, es neteja amiloide que tens en el cervell, i hi ha una relació entre sang i cervell, i ha tingut un resultat positiu en una fase 2, i ara doncs estem a punt de començar la fase 3. Altres estudis també han demostrat, i han estat publicats en revistes internacionals de primer nivell, efectivitat tant a nivell de símptomes com a nivell de reducció d'aquesta amiloide, amb el que en diem anticossos monoclonals antiamiloide, una mena de vacuna contra aquesta amiloide que s'ha demostrat que la neteja. I sempre el mateix problema. A quin pacient li hem de fer això? És a dir, sempre tenim la sensació de que fem una mica tard. Quan el pacient ja reconeix els símptomes, quan es posen en marxa els procediments diagnòstics, et trobes que a vegades, o sigui, aquella persona que semblava que estava bastant bé, quan és passada pel filtre d'uns estudis i d'uns tests i d'una neuropsicologia, doncs et trobes que està pitjor del que demanen aquests estudis, que volen persones o pacients que estiguin en fases tan inicials que no sembla que tinguin cap malaltia i que són, per tant, reticents primer al diagnòstic, que els diguis que pot tenir un Alzheimer en fase tan inicial que no es nota. I segona, la seva pròpia família, que també li costa doncs encaixar el diagnòstic. I quan estàs fent aquest procés, podríem dir, de dol del diagnòstic, a més, et plantegen un estudi d'investigació que farà que encara tinguis més problemes, no?, a l'hora de decidir què has de fer.
Doncs doctor Ernest Balaguer, neuròleg i director d'investigació de l'Hospital Universitari General de Catalunya, del grup Quirón Salut, moltíssimes gràcies per atendre la visita, l'entrevista de Cope Catalunya Andorra del Duro 4 Pessetes.
Moltes gràcies a vostès.